L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Molt bon dia. Obrim diàriament la porta a l'actualitat municipal. Els propers minuts els nostres pobles cobren protagonisme amb l'informatiu de Mute. Som ja a dimecres, dia 4 del mes de novembre, i en nom dels serveis informatius rebeu una salutació de qui s'encarrega de presentar i coordinar avui aquest temps de notícies. Tere Giner, comencem. Si ahir encetàvem el nostre temps de notícies coneixent que el Fons Estatal d'Inversió Local aportaria més de 20 milions d'euros als ajuntaments i permetria d'aquesta manera la creació de prop de 800 llocs de treball, aquesta quantitat s'ha d'afegir la que el Congrés aprovava ahir mateix en destinar 8 milions d'euros dels pressupostos del 2010 a la reindustrialització de les Terres de l'Ebre. Els grups parlamentaris del PSOE, d'Esquerra, Iniciativa Catalunya als Verds i Esquerra Unida tancaven un acord a la Comissió de Pressupostos del Congrés per destinar 8 milions d'euros a la reconversió industrial de les Terres de l'Ebre. El portaveu parlamentari d'Iniciativa per Catalunya als Verds, Joan Herrera, afirmava que es tracta del primer gran pas en la definició d'un pla de reindustrialització per al territori i apuntava que ara cal seguir treballant perquè la Generalitat i el territori defineixin el full de ruta de la recuperació econòmica a l'Ebre. Per part del Partit dels Socialistes de Catalunya, Daniel Fernández, dia que es tracta d'una resposta positiva i concreta al greu problema que s'ha produït a la zona després del tancament de l'EAR. L'esmena presentada pels tres grups d'Esquerra recordava que les comarques de les Terres de l'Ebre són una zona de Catalunya en situació de greuge territorial a causa de la manca d'inversió històrica i per algunes deficiències en les infraestructures, oferta de mobilitat i serveis públics. Segons el text, els dèficits estructurals d'aquesta zona s'han accelerat amb la crisi econòmica que ha provocat el tancament d'empreses i un elevat creixement de l'atur, com exemplifica el tancament de l'EAR a Roquetes amb l'acomiadament de 520 treballadors i, per tant, cal inversió pública a la zona per prevenir la destrucció d'ocupació i configurar un teixit industrial sòlid i en futur. Un cop la Comissió de Pressupostos del Congrés aprovi l'esmena, el portaveu del PSC, Daniel Fernández, afirmava que el seu grup ha transaccionat aquesta esmena perquè és coherent amb la iniciativa del govern del president Montilla de donar tot el suport possible a la reindustrialització de les Terres de l'Ebre. Per Iniciativa per Catalunya als Verds, Herrera recordava que Iniciativa aposta perquè el pla contempli actuacions com l'impuls del port dels Alfacs i la seva connexió ferroviària, la dotació de serveis de qualitat als polígons industrials del territori o l'acceleració del desdoblament de l'Eix de l'Ebre a banda de mesures socials per garantir el benestar de les famílies que s'han quedat sense feina. Precisament moltes d'aquestes inversions arriben després que l'EAR anunciés el seu tancament. Ahir, en la segona reunió convocada per negociar l'expedient de regulació d'ocupació entre la direcció de l'EAR i el comitè d'empresa i els sindicats, acabava sense cap novetat, ja que les dues parts es mantenen fermes en les seves postures. Així, l'empresa continua defensant el tancament de la planta de Roquetes, mentre que ells reclamen un pla social i de viabilitat per garantir el màxim nombre de llocs de treball. La reunió durava més de dues hores i comptava amb la mediació del Departament de Treball. Coincidia amb una nova acció de protesta dels treballadors que s'aplegaven davant l'edifici dels sindicats on es feia aquesta reunió. El secretari de Política Sindical de la UGT, José Antonio Pasadas, manifestava que els arguments de l'empresa no els semblen definitius pel tancament de la planta i reiterava que la companyia ha de dotar-la de productes alternatius i continuar explotant els actuals, com el model SAP 9.3, que té vida fins al 2013. L'escoltem.
Nosotros seguimos reclamando pues que se le dé una viabilidad a esta planta de LEA, de Tortosa. Los argumentos que la empresa expone no nos parecen, igual que ya se lo comentamos en las reuniones anteriores, no nos parece que sean definitivos para el cierre de la planta. y consideramos que se le debe dar algún producto alternativo y terminar de explotar también los productos que actualmente está produciendo, como es el Saab 9.3, que parece ser que tiene una vida hasta el 2013, y pensamos que incluso a efectos de la multinacional es más rentable seguir explotándolo aquí en Roquetas, con el volumen de empleo que pueda generar, y buscar algún producto alternativo para el resto de los trabajadores, y eso ha sido lo que le hemos manifestado.
Per la seva part, el secretari general del Sindicat d'Indústria de Comissions Obreres de Tarragona, José Antonio Hernández, afirmava que no hi ha hagut cap mena d'aproximació entre les dues parts, i dia que els treballadors no assumeixen ni es resignen al tancament de l'EAR.
Nosaltres no assumim ni es resignem al tancament de l'EAR. Altra cosa és que, evidentment, tenim la força i tenim la capacitat que tenim com a representants treballadors i com a treballadors. Però nosaltres això no ho assumim, i per això exigim un pla de viabilitat. A partir d'aquí, evidentment, l'empresa té la mateixa, diguem-ne, constància a l'hora de dir-nos que no. Doncs, bueno, aquest és el conflicte, precisament.
Durant la reunió, una setantena de treballadors de l'IAR es concentraven a les portes de l'edifici dels sindicats de Tortosa per rebutjar el tancament de la planta de Roquetes. Els treballadors penjaven del coll un ninot amb una màscara de calavera i amb un cartell on es podia llegir: "Així ens han deixat l'IAR i la Generalitat". La pròxima reunió per continuar negociant l'ERO està prevista per al dilluns 9 de novembre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Associació de Veïns Delta de l'Ebre presentava a la seu de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre un total de 2.540 al·legacions contra la revisió del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. Pels veïns, el pla aprovat de forma inicial hipoteca el futur del territori, sobretot dels municipis deltaics com Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. Segons explicava el president de l'Associació de Veïns, Pasqual Chacón, cal que es retiri aquest pla i es faci un plantejament tenint en compte l'opinió dels pobles afectats. No volem ser el jardí de Barcelona. Escoltem Chacón.
Lo que tienen que hacer ya de una vez por todas es, cuando se fa un pla o se fa un POU, no se fa lo que sigue, porque todos son siglas en este país, es consultar a la gent que viu al poble i la gent que està al costat. Escolta, jo quan me vaig a comprar un cotxe decido a la meva família i parlem entre tots, si nos comprem este o comprem l'altre. I si en una població volen fer algo, lo que tienen que fer és preguntar a la població si vol això o vol l'altre. Es que, escolta, es que incluso hasta nos prohíben dentro del casco urbano edificar. La zona que es denominada Aparellada, zona denominada el Maset, es que nos prohíben la construcción. Pues digo, ¿qué hacen? A veure, que tienen que construir donde no podemos, ¿eh? Pues yo supongo que se tiene que hacer. Las alegaciones pasan lo mateix. Han tingut 6 días para hacerlas. Perquè no es comuniquen a l'altra hora, a última hora s'aprueben, o el dia 3, no sé cuánto. Yo supongo que la gent que ho fa això tendría que... Además, tornem a fer projectes i tornem a fer coses sempre gent fora del territori. Nosaltres demanem que les coses que se faiguen i els projectes siguin gent del territori, que se los estime, lo coneixen i que puguen tirar endavant. No la gent de fora, la gent que està sentada a Barcelona. Jo també voldria tindre el cine Metropol i el teatre no sé què, i el poble meu no ho tinc. I quan vaig, me'n vaig a Barcelona. I ells que volen vindre la bicicleta i el bocadillo.
Entre les queixes dels veïns hi ha la prohibició de construir a zones del nucli urbà com la Parellada o el Maset, o el fre a una de les possibles ampliacions de la urbanització Riu Mar en plena desembocadura. Pel que fa a Riu Mar, Chacón explicava que el pla prohibeix gairebé la seva ampliació pels efectes del canvi climàtic, on es preveu que sigui una zona inundable. El representant dels veïns reclamava la retirada d'aquest pla i fer-ne un de nou, tenint en compte la gent del territori. Pasqual Chacón, president de l'Associació de Veïns, explicava que el pla suposarà un fre al creixement de municipis com Deltebre i Sant Jaume d'Enveja.
Creiem que dentro d'aquest pla territorial les poblacions de Deltebre i Sant Jaume són les més perjudicades i hem de defensar-nos. Pues pot suposar el fre total d'una població que es diu Deltebre, que té 12.000 habitants, que és la categoria insòlita dentro de nostres zones, i possiblement no ens deixen agrandar, i possiblement en un futur no molt ja, és que la gent tindrà que emigrar. Perquè, escolta, si no, no els deixen fer, tenen que continuar vivint de l'arroz, l'arroz cada vegada més per baix, no els deixen ficar indústria, però sí que volen l'aigua, sí que volen això, pues, suposo que no es tindran que deixar viure.
Durant la presentació de les al·legacions hi havia problemes per registrar-les, perquè els veïns demanaven que segellés una per una les 2.540 al·legacions, mentre que a la seu de Política Territorial i Obres Públiques a l'Ebre només hi ha una entrada de registre. El fet que el termini per presentar les al·legacions finalitzés ahir dimarts feia viure alguns moments de nervis que finalment quedaven en una anècdota. El municipi de Sant Carles de la Ràpita també s'ha posicionat en contra de l'aprovació del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. Les 7 al·legacions per les que no hi estan d'acord es van presentar al plenari del passat dilluns. Des de Ràdio Ràpita ens les detalla Núria Subirats en la següent crònica.
Nombroses veus en contra del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre han esclatat als mitjans de comunicació precisament avui, quan l'actualitat local també ens porta a parlar d'aquest tema. Perquè ahir la nit el ple de l'Ajuntament de la Ràpita va aprovar les al·legacions presentades pel grup de Convergència i Unió a un pla territorial que consideren els convergents intervencionista i limitador del creixement econòmic i urbanístic del territori. De fet, les al·legacions ja van ser aprovades per unanimitat en junta de portaveus i ahir els diferents grups municipals van ratificar la seva postura unànime i de suport a la proposta. Una proposta que recull un total de 7 al·legacions que afecten el terme municipal de la Ràpita i que són, primer punt, que no es limiti encara més el creixement econòmic de les poblacions del litoral. Segon, que es garanteixi el desenvolupament dels plans parcials del Saliner i Horta Vella. Tercer, incloure en el catàleg de miradors a rehabilitar el de la Guardiola que possibilite la regeneració de la Pedrera. Quart, donar prioritat al desenvolupament de la Nacional 340 entre Alcanar i Amposta. Cinquè, prioritzar l'ampliació de la carretera del Poble Nou. I sisè, garantir la possibilitat d'ampliació dels polígons industrials del Saliner i el Salt. I setè, que la normativa faci viable les construccions de casetes de camp a la Ribera i a la Garriga. És en aquesta demanda on Convergència i Unió va fer més èmfasi. El seu portaveu, Joan Masdeu, carrega contra l'administració autonòmica perquè ve a dir que obstruint la construcció de casetes de camp s'està temptant contra el patrimoni social de les Terres de l'Ebre.
Jo m'he expressat en tota la claretat de dir, escolteu, aquí a les Terres de l'Ebre, a la comarca del Montsià, no tenim ni fòrums, ni teatres, ni cinemes, ni grans sales d'exposicions, ni museus, no tenim res de tot això. Però tenim això, la possibilitat de gaudir del nostre territori. I el que no s'hi val és no tindre aquí ni infraestructures culturals, ni infraestructures d'oci, ni què dir, que no tampoc tenim desenvolupament industrial i econòmic, i damunt no es deixaran ni fer-nos una cosa que tota la vida s'ha fet en este territori. I per tant el que demano és que efectivament se limite que no poguéssim fer aquí grans xalets, però que no mos tinguin que ficar-hi tantes i tantes pegues d'informes paisatgístics, informes de la comissió, terminis d'audiència, vull dir, una cosa que és del tot punt inabastable.
Davant l'allau d'al·legacions que ajuntaments de les Terres de l'Ebre com Amposta i Tortosa presentaran davant el Pla Territorial de les Terres de l'Ebre, anem a conèixer la postura del govern municipal de la Ràpita. L'alcalde Miquel Alonso diu que des de l'Ajuntament ja es van presentar les al·legacions oportunes ara fa 2 anys i mig i diu que la majoria d'elles ja han estat incorporades a la nova modificació del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre. A més, diu Alonso que aquestes al·legacions coincideixen amb les presentades per Convergència Unió, a excepció d'una d'elles, la de les casetes de camp, i Alonso explica el perquè.
A veure, nosaltres donem suport perquè pràcticament tot el que diu les al·legacions ja estan assumides dins del pla territorial actual, i l'únic que no està ficat al pla és perquè farà qüestió d'uns 6 mesos se va crear una comissió d'experts per part d'urbanisme per a definir la normativa de tot el que és la construcció en sòl rústec, i esperem que aquesta gent pues, faci els seus deures i traguin una normativa per tal de a veure què es pot construir, com, quan i de quina manera. No tot sol per a que la gent sàpiga què és el que pot fer, sinó també que els ajuntaments sàpiguem què es pot fer, perquè fins ara pues, cada ajuntament uns són més restrictius, els altres no, i als ajuntaments que no han sigut restrictius els pues, passa que la Generalitat els va tombant, va ficant contenciosos i va tombant.
Precisament l'Ajuntament de la Ràpita tenia 2 contenciosos interposats per la Generalitat de Catalunya en contra de 2 llicències municipals atorgades en concepte de magatzem agrícola a la Ribera, però afortunadament el jutge ha donat la raó al consistori.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Parlem ara del teixit empresarial, perquè Amposta serà la seu de la desena trobada d'empresaris organitzada pel grup Gresol, una trobada on més de 500 empresaris parlaran sobre la situació actual. Tot i que la celebració es preveu per al 2010, ahir es va comunicar al consistori ampostí. De com rebia la notícia l'alcalde de la ciutat, ens ho detalla en la següent crònica, Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio.
Amposta ha estat la ciutat elegida per a celebrar la propera trobada dels empresaris que organitza cada any el grup Gresol. Aproximadament 500 empresaris de la demarcació de Tarragona i d'altres punts de Catalunya i d'Espanya es reuniran l'any que ve, el 2010, a la capital del Montsià, en aquesta trobada que té per objectiu avançar i aprofundir en tot allò relacionat amb el món empresarial. Ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer.
Bé, jo diria que la jornada Gresol, concretament l'any que ve serà la novena jornada Gresol, és un fòrum de debat de temes econòmics i en la que hi participen la major part d'empresaris de les comarques de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, i per tant és un lloc de trobada per a poder debatre diferents temes d'actualitat. Aquest any s'ha parlat el tema de la innovació davant de la recessió de crisi econòmica, i també l'any que ve la previsió és que puguen assistir a la novena jornada Gresol al voltant entre 400 i 500 empresaris de tota la demarcació de Tarragona i Terres de l'Ebre, i per tant la disposició de l'Ajuntament és total a poder facilitar la ubicació d'aquesta jornada a la nostra ciutat. Hem estat mirant diferents indrets, això depèn de la Fundació Gresol, però pareix que la previsible ubicació d'aquesta jornada seria a l'Auditori de la Unió Filarmònica i a la vegada, perquè és una jornada que va seguida també d'un dinar col·loqui, el dinar es podria col·locar-se al recinte del castell, habilitant una gran carpa, perquè ja dic que estem parlant una previsible assistència entre 400 i 500 persones.
Cal recordar que aquest any aquesta trobada d'empresaris s'ha celebrat a Vilaseca amb la presència d'Artur Mas, on també prop de 400 empresaris de la demarcació van parlar sobre tot allò que fa referència a la crisi, als equips, al lideratge i també com afrontar els nous mercats.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...6 i 7 de novembre... ...jornades de programari lliure... ...de les Terres de l'Ebre 2009... ...el dia 6 de novembre... ...jornada divulgativa... ...Telecentres Terres de l'Ebre... ...des dels mateixos telecentres col·laboradors... ...dia 7... ...jornada acadèmica... ...amposta multimèdia... ...i programari lliure... ...la participació a les jornades... ...és totalment gratuïta... ...i rebreu material didàctic... ...i divulgatiu... ...del programari lliure... Recordeu, 6 i 7 de novembre, jornada de programari lliure de les Terres de l'Ebre. Per més informació, a l'Infocentre de Santa Bàrbara, 977-71-77-32 o al Centre de Suport de les Terres de l'Ebre de la UOC, telèfon 977-58-80-66.
Me cago en l'orba, Kiko. Vaig al cafè i no me n'entero de res. Hi ha un munt de gent que parla diferent i no m'aclariso.
Ah, però tu no, tu et quedes callat, no els hi parles?
Home, no, callat no estic, ja ho saps, que em toca parlar-los en castellà, i llavors que si les oliveres, que si les garrofes, que si vengo des Llemenar.
I per això no vas al cafè, doncs home, parles com tu saps parlar, poc a poc. Mira, tu quan arribes dius bona nit.
Bona nit i bona hora, diria jo.
Doncs ja veuràs com d'aquí no res, lo bona nit i bona hora te l'acabaran dient ells.
Carlos és de Tortosa i té 35 anys. Ara fa de voluntari per la llengua i parla en català un cop a la setmana amb una dona ucraïnesa.
El contacte entre estos dos mons diferents ens ha ajudat molt a tots dos. No és tan difícil que aprenguin, només cal que els donem una espenteta.
La Ludmila té 44 anys i va venir d'Ucraïna, ara en farà 4. Ara entén millor les persones que l'envolten al seu nou món.
Parlar amb Carlos me va ajudar i llançar-me a dir coses directament, a parlar sense vergonya.
Carlos parla català amb la Ludmila, que vol practicar-lo. Anima't i truca'ns al Centre de Normalització Lingüística de Terres de l'Ebre, al 977-510720, al 012 o a voluntarisperlallengua.cat. Voluntariat per la llengua. Per parlar més. Per parlar en català.
L'informatiu de Mute.
Què els hi sembla si a continuació fem un curs intensiu de fotografia? L'Aula de Fotografia d'Alcanar ha organitzat un curset per al proper cap de setmana. Un curset que serà impartit per dos prestigiosos fotògrafs, Ivo Rovira i Anna Ponce, i que amb un caràcter molt pràctic estudiarà la incidència de la llum en l'arquitectura urbana i paisatgística. Un curset del que ens hem parlat Domènec Ramal des d'Alcanar Ràdio. Quan vulguis, Domènec.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar comentem avui qüestions relacionades amb la fotografia i ho fem per parlar d'este curs intensiu de cap de setmana que ha organitzat l'Aula Fotografia d'Alcanar. Un curs que porta per títol La llum, la incidència en l'arquitectura urbana i paisatgística, que s'encarregaran d'impartir dos excel·lents fotògrafs com són els valencians Ivo Rovira i Anna Ponce. Entre els seus currículums han guanyat importants premis com la menció honorífica que recentment aconseguien a la ciutat de Nova York, o a més, Ivo Rovira ha estat durant 3 anys també el fotògraf oficial de la Copa Amèrica de Vela que es disputava a València, i més concretament la d'un dels equips guanyadors, com van ser el suís Alinghi. Com dèiem, la llum, la incidència en l'arquitectura urbana i paisatgística serà el títol d'este curs, que començarà divendres 6 de novembre a partir de les 7:30 de la tarda, amb la formalització de les inscripcions i el pagament del curs a Serveis Agraris d'Alcanar. Ja a partir de les 8 de la tarda es farà la primera de les sessions teòriques, tot i que al llarg de dissabte i també diumenge el curs tindrà un caràcter eminentment pràctic. Així ho reconeixia el professor Ivo Rovira. L'escoltem.
Pues a diferència del curs anterior de l'any passat, em sembla que aquest serà una mica menys tècnic, com a mínim d'entrada. És a dir, veurem el nivell que tingui la gent que vingui, però d'entrada la idea és disparar fotos i sobretot ensenyar-los a que fer una bona foto no és només tenir coneixement tècnic, sinó saber veure la llum, que és potser la part més important i que defineix els fotògrafs entre si. Si és que intentarem, doncs, això, és a dir, sortir al carrer amb l'excusa de fer fotografia d'arquitectura, el que intentarem és buscar tot el que es pot veure gràcies a la llum i a les ombres en un edifici, en parets, en el terra, intentar doncs, buscar una miqueta més extracció de la llum dins de, diguem, utilitzant com a referent doncs, l'arquitectura.
Com a requisits per participar en este curs, que tindrà una durada aproximada d'unes 18 hores, s'han de pagar 60 euros i, a més, pel que fa a l'equip a portar, s'ha de portar una càmera reflex digital no compacta i també els objectius que tingueu disponibles, així com trípode, especialment per a la fotografia nocturna, amb flash també opcional. L'objectiu del curs és adreçat especialment a persones que ja sàpiguen el funcionament d'una càmera reflex, que tinguin un cert nivell i que vulguin aprendre noves tècniques i habilitats per capturar la llum i treballar la seva complexitat. Ivo Rovira i Anna Ponce són dos fotògrafs que des de fa uns anys treballen junts i que han treballat tot tipus de fotografia, esportiva, publicitària, també d'interiorisme, estudi i arquitectònica. La seva obra es pot veure a la pàgina web 46020 Estudio. Per últim, dir també que si alguna persona està interessada o vol més informació sobre aquest curset organitzat per l'Aula de Fotografia, es pot adreçar al telèfon 606 27 43 42, 606 27 43 42, demanant per Sílvia Matamoros.
Gràcies, Domènec. De la fotografia a la pintura, perquè Lluïsa Bertomeu avui des de Ràdio Delta ens ha parlat del curs de pintura natural a l'espai d'Art Riu Mar. Quan vulguis, Lluïsa.
A l'estiu es complia el primer aniversari de l'espai d'Art Riu Mar de Deltebre. Situat al carrer Marinera sense número, ofereix un espai per difondre treballs d'artistes contemporanis, tant locals com foranis, que cobreixen tot el ventall d'arts plàstiques. Ara, a banda de les exposicions, han llegat uns cursos de pintura al natural que tenen lloc un cop al mes, sempre durant el cap de setmana, i que poden realitzar gent de diferents nivells, tal i com ens explica el director de l'espai, Joan Carles Servat.
La idea és agafar els caps de setmana, dissabte al matí, diumenge al matí, i fer pintura de paisatge al natural. Això ho porta la meva dona, la Cristina Montaner, que és la pintora, Els nivells es pot començar des de zero, o una persona que, o a vegades hi ha pintors que igual fan una tècnica i jo, per exemple, doncs jo havia fet molta aquarel·la, o havia fet molta, jo què sé, amb acrílic, però voldria fer oli, o... Això en principi està obert a tothom. I qualsevol nivell ja t'hi pot ser des del bàsic hasta que ho sàpiga, però potser... o, per exemple, o gent que vulgui pintar, però vulgui pintar el natural, que també... El sortir a pintar el natural... un pot sortir a pintar natural sol, però sempre és, jo sempre dic que els grups sempre ajuden molt, perquè, i potser el recolzament també d'un professor encara millor, no? Perquè llavors també estàs més estimulat, no? I, bueno, és una mica allò de una sortida col·lectiva i de participació, que després també veus el que vas fer un i vas fer l'altre, també vas agafant idees, es comenta, i també, bueno, també és una mica d'oci dins d'aquesta activitat, no? I llavors també ho lliguem una mica, com que també tenim la galeria, doncs també llavors, doncs mira, doncs també llavors, si hi ha una mica d'obra que es fa, que sobre les Terres de l'Ebre, doncs llavors també poder fer llavors també una mica d'exposició i també donar a conèixer, doncs bueno, gent de les Terres de l'Ebre que li agrada la pintura, que no són professionals, que volen aprendre i que volen gaudir, no?, gaudir del paisatge i pintar-lo.
A través de la seva pàgina web, espaidarriumar.com, podeu veure el que us ofereix la sala i accedir a la seva nova llibreria virtual. Per més informació, per inscripcions al curs o per visitar la sala, podeu trucar al telèfon 670 065 711.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
El divendres 6 de novembre, a les 19 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Aldea, a l'Avinguda Catalunya sense número, t'esperem amb dos xerrades molt interessants, per a que no hi faltis. Necessitem la teva assistència. La primera xerrada ens referirà el director mèdic del Registre de Donants de Mèdula Òssia de la Fundació Carreras, el doctor Enric Carreras, amb el tema Siguem solidaris fins a mèdula. Què és la donació de la mèdula òssia? La segona xerrada ens oferirà la doctora Núria Vilanova, metgessa del Banc de Sang i Teixits de les Terres de l'Ebre, en motiu de la donació de sang. Aquests dos casos sobre la donació de mèdula òssia i la donació de sang necessiten d'una conscientització per part de la societat. I per això es fan aquestes xerrades, que necessiten de la vostra col·laboració i la vostra assistència. El divendres 6 de novembre a les 19 hores i a la sala d'actes de l'Ajuntament de l'Aldea t'esperem amb aquestes dues xerrades informatives sobre la donació de mèdula òssia i la donació de sang. No hi faltis! T'esperem! Amb la col·laboració de la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia, el Banc de Sang i Teixits, la Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre i la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de l'Aldea.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Situació meteorològica típicament de tardor, dominada per aquesta circulació de vents de nord-oest, atlàntics, que reforçaran al llarg de la jornada d'avui i que pels propers dies mantindran, doncs, ventades intenses, especialment als dos extrems del país, on es podran arribar a costar de nou als 100 km per hora. Esperem que al llarg de la jornada d'avui el vent doncs vagi agafant força, les temperatures sense canvis o amb una tendència a baixar, sobretot ja de cara al vespre. L'ambient a primeres hores de la tarda encara pot ser bastant agradable a gran part del país i només esperem que aquests vents atlàntics aportin núvols en el Pirineu, on no descartem alguns ruixats, però sobretot en l'extrem més occidental i vessant nord, on ja està plovent, a la Vall d'Aran, nord del Pallars, amb registres que arriben als 7 litres per metre quadrat en alguns punts, i la cota de neu que va baixant cap als 2.000 metres. Acabarem la jornada, que situarà cap als 1.700, 1.600, i demà fins i tot encara podria baixar una mica més, reforçant-se més la nevada. De fet, pels propers dies i sobretot de cara al cap de setmana, la neu en el vessant nord del Pirineu Occidental es pot reforçar i ser present.
Bé, tot el que comença acaba i aquí s'exhaureixen els 30 minuts diaris dels que disposem per mantenir-los informats i fer un seguiment de la veu del territori, de la veu dels nostres pobles. I tornem demà, com és habitual, a la mateixa hora i des de la seva municipal. Tornem a desenvolupar la temàtica informativa amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.